Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
D'aquí una estona, els senyals horaris de les 6 de la tarda, els nostres companys informatius ens resumiran aquesta roda de premsa. Us hem ofert les declaracions del president i del vicepresident. Ha quedat tot força explicat, més enllà dels matisos, que més endavant doncs, també en tindreu compte a l'antena de RAC1. Però canviem d'història. L'interès per Twitter es dispara després que la setmana passada el fundador de Tesla, Elon Musk, oferís comprar la companyia per 43.000 milions de dòlars. El fons d'inversió Apollo Global Management s'ha ofert per finançar el futur comprador de Twitter. Segons avança Wall Street Journal, aquest fons d'inversió estaria interessat en finançar una oferta sobre la xarxa social, ja sigui donant un cop de mà a Elon Musk o a qualsevol altre postor. El Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, ja ens espera avui una miqueta més tard del que és habitual. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No sé si de la repercussió del que estem explicant aquesta tarda de Pegasus se'n parla molt a mitjans nord-americans, més enllà de qui ho ha publicat.
Bueno, una mica, no és la portada, però clar, això ho va publicar un mitjà nord-americà, ho va publicar el New Yorker, sí. O sigui que sí, una mica d'impacte sí que té.
Molt bé. En deu tenir més Twitter, no?
Com vols dir?
Dic, a nivell de notícia, la notícia del moviment del voltant de Twitter genera bastant més impacte.
Sí, a veure, la oferta de compra, d'Elon Musk, és més que una inversió, és un caprici de nen ric. I ho dic perquè no és una inversió en el sentit de que quan ell va dir a la Securities Exchange Commission, que seria com la CNMV d'Espanya.
Sí, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, sí.
Exacte, pues la versió americana, seria la SEC, quan ell li comunica el que va fer, no li diu: escolta'm, jo intentaré millorar la rendibilitat, intentaré millorar els ingressos d'aquesta manera, intentaré reduir costos per tenir més, perquè els accionistes guanyin més calés. No, el que diu és que Twitter té un potencial per convertir-se en un centre de llibertat d'expressió i que els dirigents actuals no ho saben fer, però que si ell manés alliberaria aquest potencial i, per tant, es convertiria en una eina que va dir que la humanitat necessita com a centre del que tothom es pot expressar de manera més lliure. I, per tant, o sigui, dit això, el que fa és fa una oferta de 40.000 milions d'euros, no? Uns 40 i pico mil milions de dòlars,
sí.
I tot i que ell, diguem, és l'home més ric del món, té una riquesa de 260.000 milions, 260.000, i ara n'ha de fer servir 40.000 per comprar. Clar, ells no els té posats a la caixa, aquests calés, els ha de posar, diguem, els té amb inversions. Ell és el propietari de Tesla, de SpaceX, de Neuralink, de la Boring Company, és a dir, ell fa cotxes elèctrics, fa enviar coets a l'espai, té una cobertura de centenars de satèl·lits al Neuralink per donar cobertura d'internet a llocs estranys, té tuneladores per fer trens d'alta velocitat per sota terra, etc. I, per tant, haurà d'alguna manera o bé desinvertir, per trobar 40.000 milions, haurà de desinvertir, haurà de vendre's algun tros d'aquesta companyia, o, i aquí és on anava el teu titular,
sí,
doncs ha de contractar un banc d'inversions o algú que l'ajudi a trobar calés, altres inversors que vulguin posar calés. I aquest és el tema de la Apollo Global Management, que mencionaves, doncs li ajudaran a posar els calés, perquè ara mateix ell, doncs, malgrat ser l'home més ric del món, no té els calés a la butxaca.
És evident que ni tu ni jo som el cap d'Elon Musk, però tu et creus... aquest valor social que hi troba, ell ha dit que l'empresa no prosperirà ni servirà per aquest imperatiu social i que per això ell hi ha de invertir. Què ens estem perdent aquí, Xavier?
Home, ell, diguem, jo estic d'acord amb ell en una cosa, que actualment Twitter censura la gent. Diguem, no hi ha ningú més a les antípodes polítiques que meves, diguem, que el Donald Trump, però jo vaig trobar espantós que se li tanqués el compte.
Yeah.
I aquest, diguem, no pot ser que una empresa privada de sobte esdevingui el jutge mundial de decidir qui pot parlar i qui no pot parlar. La llibertat d'expressió ha de ser sagrada, i malgrat que es diuen tonteries, malgrat que la gent insulta, malgrat que el Trump mentia sistemàticament, doncs la manera com s'han gestionat moltes d'aquestes coses a mi em sembla que no va bé, i en això estic d'acord amb el Elon Musk. Ara, si ha de ser l'Elon Musk el que ho solucioni o no, doncs no ho sé, no, tampoc no estic convençut. Ara, el que sí està clar és que ell no ho fa com una inversió, no posa 43.000 milions perquè espera obtenir-ne un rendiment, diguem, gestionar-ho de millor manera per guanyar més calés que no pas guanyen ara, que tampoc és que guanyin tant, però ho fa en aquest sentit, en el sentit que ell té una ideologia llibertària, de dir, escolta, no pot ser que les empreses s'autoproclamin els jutges de qui pot i qui no pot parlar al món, i per tant hem d'actuar. Jo crec que és més això que no pas la part econòmica o la part de rendibilitat de negoci.
Ell va entrar en aquest famós 9,2% de les accions. Això era un pla, Xavier? És a dir, per acabar controlant aquesta empresa, i ara et preguntaré per això que se'n diu Poison Pill, hi havia un pla per acabar-la controlant tota?
Sí, l'objectiu, i ara ja ho he dit clar, ell va comprar unes accions sense, diguem per sota mà, que tothom pot comprar, tu pots comprar accions, vas a la borsa, compres accions, i ell va comprar, i per quan en tens més d'una certa quantitat ho has de dir. Doncs ell ho va dir, i escolta'm, i ara doncs fa el que s'anomena una OPA hostil, una oferta d'adquisició hostil. Hostil vol dir que els gestors actuals no hi estan d'acord.
Yeah.
I a vegades que els gestors actuals doncs estan d'acord en que se'ls compri. Per exemple, quan recordeu quan CaixaBank va comprar Bankia, tots estaven d'acord. De fet, es van repartir els càrrecs. Tu seràs el director general, el president de l'altra companyia passarà a ser el vicepresident de la nova companyia, de la fusionada. Això és una OPA amistosa, no? Una OPA hostil és quan va un i diu, escolta, compro tot, tu compro tot i foto fora els administradors actuals i posaré jo els meus administradors, no? Que és el que he fet, el que està intentant fer ara. Fins ara té el 9,2, que per cert ja no és la majoria, no és el propietari més gran. Fa una setmana el que tenia més accions, 9,2% de les accions era ell, però ara ja no, perquè durant aquesta setmana hi ha hagut una altra companyia que es diu Vanguard, uns inversors que n'han comprat més i ara tenen el 10,3. Per tant, ja no és el soci majoritari, sinó que és el segon. Però en qualsevol cas, la seva oferta és de que a tots els altres accionistes, els que tenen si ell té el 9,2%, doncs els que tenen el 91% o el 90%, la resta, diguem, el 91%, doncs que els hi diu que els hi donarà un preu i que tothom li vengui amb ell, i d'aquesta manera tindrà ell el 100%. Ha fet una oferta per tota la companyia i, diguem, comprar totes les accions actuals, és el que, un cop sumat tot el que has de pagar per cada una de les accions, són els 43.000 milions aquells que dèiem abans.
Ara ho explicaré molt malament, però és a dir, per això tenim a tu que ens ho aclareixis i ens descodifiquis. Jo em puc negar a rebre aquesta OPA hostil i posar algun tipus de maniobra corporativa per defensar-me, o com funciona això?
Sí, bueno, una de les coses... Poden dificultar-ho. Si la gent vol comprar les accions, si la gent vol vendre-li les accions, les vendran i tindrà majoria. No hi ha dubte. El que passa és que el que estan intentant ara és una estratègia que es va desenvolupar als anys 80, que s'anomena la poison pill, no?
La píldora verinosa,
sí. Que és el que portaven, es deia, no sé si és veritat això, però que portaven els espies, de manera que quan els enxampaven, en lloc de, perquè no els hi traiessin informació, doncs es fotien la píldora i es morien.
El cianur, no? Això era el cianur que portaven aquí en una dent.
Exacte, això sabem on se diuen separar. Els James Bond, doncs, sempre hi havia aquell que li sortia l'espuma per la boca, ja en el moment que anava a declarar, doncs li sortia l'espuma per la boca, es moria i així no. Vale? Doncs això ara es fa servir, aquesta expressió, la poison pill, la píldora verinosa, per una estratègia que estan fent servir per no impedir, però sí dificultar la compra. I ara, deixem posar uns números que són més o menys, perquè la gent ho entengui. Ara ell, diguem, té... Imagina que, Twitter té un total de 100.000 accions, doncs ell n'ha comprat 9.000, que són el 9%. Diguem, per tenir més del 50%, hauria de comprar 41.000 més, llavors en tindria 50.000 dels 100.000. Estem d'acord? Doncs bé, el que pot fer l'empresa, el que estan fent ara els dirigents actuals de l'empresa és, diguem, crear 100.000 accions més. Creen 100.000 accions més. Recorda, les accions són uns paperets, són uns paperets que donen dret a cobrar una part dels dividends, una part dels beneficis. Doncs bé, si en lloc de 100.000 paperets hi ha 200.000 paperets, doncs fixa que com que ell només en té 9.000, en lloc de tenir el 9%, només tindrà el 4,5%. I, de fet, per tenir el 50%, ja no n'hi haurà prou en que compri 41.000 més, sinó que haurà de comprar 91.000. És a dir, haurà de comprar moltíssimes més. I això li dificultarà i li serà més rendible. Clar que tots els accionistes hi surten perdent una mica. Perquè, clar, si tu ara tens una acció de 100.000, doncs tens una part, diguem, un percentatge. Si de sobte hi ha 200.000 accions, doncs ara tens la meitat del percentatge. Tens una mica menys i, per tant, et tocaran una mica menys dels dividends. I, per tant, això és el que s'anomena que es dilueixen les accions. Cada acció és una part més petita del total, però el que això fa és que el que vol comprar, amb 41.000 ja no tindràs el 50%, sinó que tindràs només el 25%, perquè tindràs 50.000, però el total no són 100.000 accions, sinó 200.000 accions. I, per tant, només tens una quarta part, no la meitat. I això et dificulta, això et fa més car, això fa que sigui menys rendible, i molt sovint, pels que volen invertir, per els que volen comprar una companyia per guanyar calés, sovint això fa que diguin, mira, saps què? No compro.
Yeah.
I, per tant, els propietaris, diguem, els gestors actuals, doncs aconsegueixen vèncer el dragó que els volia comprar d'una manera hostil. El que passa és que, com ja he dit, aquest senyor no ho fa per rendibilitat. Aquest senyor és un nen ric que té un caprici i que diu, jo vull salvar el món. Ell s'ha donat a si mateix aquesta aura de salvador.
És perillós, això,
Vaja. Exacte, és perillós, però, diguem, com que no ho fa per rendibilitat, doncs amb ell tant li fot si s'ha de gastar 40.000 com 50.000 com 60.000. El seu objectiu és ser una mena de Robin Hood i que tothom l'admiri i li digui el bo que és perquè està salvant el món, i com que té molts calés, doncs mira, és la seva manera de gastar calés. Es veu que és un home molt auster, no li agrada ni comprar-se cases, ni comprar-se iots, ni comprar-se res. Li agrada treballar, doncs mira, els calés se'ls vol gastar així, i per tant, la píldora aquesta verinosa, tot i que tendeix a evitar opes hostils en molts casos que busquen rendibilitat, jo crec que en aquest cas no acabarà funcionant. El que pot acabar funcionant és que ell es fastigueixi i digui, saps què, ara aniré a fer de Robin Hood d'alguna altra manera. Recordeu que aquest senyor ja va fer de Robin Hood. Recordeu que quan tothom es va posar a comprar accions d'una empresa que no valia res, d'una empresa de videojocs...
Sí, ho vam explicar al programa, sí.
Exacte, que ho vam explicar. Doncs ell es va autorigir perquè va derrotar en els grans inversors de Wall Street, els havia fet perdre calés.
Crec que era Blockbuster, pot ser?
Sí, no era Blockbuster, però era una cosa similar. Era una de vídeos que, sí, similar, però que ja no... Blockbuster ja no existeix, sí. Però és una que havia... que ja no me'n recordo com es deia, però és igual. Ell es va autoerigir com el defensor, va coordinar milions de petits inversors perquè tots compressin i així enfonsessin a uns inversors de Wall Street. Doncs a mi li agrada això, li agrada fer el paper aquest d'ajudar a les masses i de fer-se del Robin Hood, i ara jo crec que està en una cosa similar, i per tant jo crec que la píldora verinosa no funcionarà.
Clar, econòmicament em sembla un cas molt, molt interessant, perquè tu no tens defenses, no?, contra una persona que li és igual gastar molt o gastar poc.
Exacte, sí.
Tu estàs totalment venut. Aquí no sé, l'estratègia econòmica no sé si existeix. Juguen altres factors, no?
Exacte. Per això és molt important que el Barça no esdevingui una societat anònima, perquè un cop ets societat anònima ho pot comprar qualsevol.
Exacte.
Hi ha un mercat que vas i compra accions, i si veu xino i compra accions, doncs de sobte el Barça és xino, i si veu un àrab i compra accions, doncs de sobte és àrab. diguem, el que sigui una societat anònima vol dir que ho pot comprar qualsevol. L'única manera és que no et pugui comprar aquesta gent és doncs, que no està en el mercat, no està a la venda i, per tant, no ser una societat anònima. Societat anònima vol dir que tens uns paperets, que qui tingui més d'aquests paperets és el propietari i, a més, aquests paperets es poden comprar i vendre. Mm. No, escolta, si ve un senyor i el compra, doncs ell és el propietari, i punt.
Ja hem trobat l'empresa, eh? Era GameStop.
Exacte.
Estava al voltant. Blockbuster, efectivament, va existir, però ja no hi és.
Aquesta empresa encara funciona?
GameStop. Doncs no sé ara mateix en quin punt està. Als Estats Units,
jo suposo que sí, però ja estava a punt de fer fallida, perquè, és, senyor Marcelí, és d'aquestes empreses que llogaven DVDs. O sigui, que ja no ho fa ningú.
Fa
ara ja tothom...
que deu haver fet una fallida estrepitosa.
Exacte. Per això era tan estrany que de sobte comencés a pujar com l'espuma, i pujava, i pujava, i pujava... I el truco aquí era és que hi ha moltes maneres d'operar a la borsa. Una de les maneres és apostar a que la cosa baixarà. I els grans rics de Wall Street apostaven, òbviament, apostaven a que aquesta empresa aniria baixant perquè el seu negoci anava desapareixent. I com que tots havien apostat a que baixaria, doncs va venir Elon Musk amb un milió de petits inversors que van posar cada un molt pocs diners, però clar, entre tots feien molts diners, van comprar i van fer pujar, i els inversors que havien apostat a que baixaria doncs es van arruïnar. El que passa és que la segona part de la història no s'explica, i és que clar, tota aquesta gent que va comprar, van fer pujar el preu, però ells, clar, ells compraven a un preu alt. I quan Elon Musk es va retirar, el preu va tornar a baixar, i tots aquests inversors que van posar molta pasta doncs es van quedar amb uns paperets que no valien res.
Tinc aquí la pàgina web oberta, com a mínim l'edició digital sí que funciona. Aquí estan venent els seus jocs. Acabarem parlant del conflicte entre Rússia i Ucraïna, perquè la presidenta del Banc Central rus ha avisat que les reserves del país estan acabant i que la veritable crisi arribarà entre el segon i el tercer trimestre d'aquest any. Elvira Naviullina diu que els principals problemes estan associats a les restriccions a la importació, a la logística del comerç exterior i, en el futur, a possibles restriccions a l'exportació de productes russos. De fet, Xavier, t'has fet ressò a través de Twitter que un dels centres més grans de producció d'armament a Rússia ha anunciat que deixa de fabricar tancs, i això és perquè no li arriben aquests components, no?
Exacte. A veure, el gran problema de Rússia, de l'economia russa, és que, a diferència de la URSS era autàrquica, és a dir, tot el que produïa la URSS ho produïa a la URSS, i tot es feia a la URSS, diguem, és a dir, per fer un tanc havies de fer doncs, 50.000 o 200.000, no sé quantes peces, totes es feien a la URSS. Ara no, ara Rússia, en les darreres dècades, s'ha doncs, anat incorporant a la globalització, aquesta globalització que tots coneixem, en el qual doncs, una bicicleta o un cotxe doncs, es fa amb components que venen de tot arreu, no? I diguem, el manillar doncs, es fa a Xile, el cautxú es va al Brasil, les rodes es fan aquí, l'altre es fa allà, i llavors els components van amb aquests vaixells plens de caixes, que van portant els components d'un lloc a l'altre, llavors arriben tots en un país, que ara últimament és la Xina, on es posa tot junt, s'ensembla tot i es fa el producte final, i es posa un altre cop a dins dels containers aquests i se'n va cap al mercat final, i així és com funciona l'economia actual, i Rússia en forma part, i tots hem vist les conseqüències d'això en els darrers mesos, perquè quan confinaven hi havia un confinament a Taiwan, que és el productor principal mundial de microchips, doncs la fàbrica de Martorell d'automòbils deixava de produir perquè faltaven els microchips. Només que et falti una peça no tens cotxe avui dia, oi que sí?
Exacte.
Doncs exactament és el que li està passant ara a Rússia, que fins i tot la producció dels seus tancs doncs, requereix de components, per més petits que siguin, potser són els mateixos microchips que han de venir de fora. I què passa? Doncs que la major part de països, no de països del món, perquè els països pobres no s'han pronunciat, però dels països rics, la major part de països rics, doncs li fan un boicot, no li venen coses. Les empreses multinacionals els hi fa por comerciar amb Rússia perquè ara mateix està molt mal vist perquè, diguem, per les bestieses que està fent a Ucraïna, els clients doncs, critiquen a les empreses que comercien amb Rússia, i per tant les mateixes empreses, les que no estan sancionades, doncs elles mateixes ja s'autosancionen i deixen de vendre. I clar, com passa amb els cotxes de Martorell, només que falti una peça, doncs no hi ha cotxe. I només que falti una peça, no hi ha tanc. I no hi ha tanc, i no hi ha, no hi ha maquinària de tèxtil, no hi ha maquinària per fer res. I a poc les empreses han d'anar tancant perquè... Doncs perquè aquest boicot a poc va fent efecte.
Un exassessor, parlant de les sancions, si funcionen o no funcionen, de Vladimir Putin, el doctor Andrei Larionov, ha dit que si els països d'Occident intentessin aplicar un veritable embargament a les exportacions de petroli i gas rus, en un mes o dos les operacions militars acabarien. Exacte. Diu que aquest és un dels instruments més efectius que encara té Occident, Xavier.
Exacte. El que passa és que és el més costós. A veure, aquí Rússia és veritat que fa tancs, i és veritat que fa blat, i és veritat que fa poques coses, però és essencialment una economia minera. És una economia que essencialment produeix gas i petroli i molts altres minerals i els ven. I amb aquests calés, doncs, compra iPhones, compra sabates i compra etcètera, etcètera, no? Compra tot. Essencialment, de manera molt resumida, aquesta és l'economia russa. I, de fet, les vendes de gas i petroli són molt importants. Europa li dona cada dia del món, cada dia, ara mateix, li estem donant 1.000 milions d'euros per pagar-li el petroli i el gas. I, clar, aquest senyor agafa aquests calés i els utilitza, doncs, per fer la guerra contra Ucraïna. I, per tant, a Occident estem en aquesta situació esquizofrènica.
Totalment.
Que per un costat estem ajudant a Ucraïna a defensar-se i, per altra banda, estem ajudant a Rússia, li comprem el petroli perquè utilitzi els calés per atacar els altres, no? I com diu aquest assessor de Vladimir Putin, clar, si es tanca l'aixeta, automàticament es queda sense res. Putin no pot fer res sense el petroli i sense el gas. Quin és el problema? Doncs que Europa, en les darreres dècades, sobretot Alemanya, han tingut la teoria equivocada, ara veiem que és equivocada, de que si tenim relacions comercials amb els russos, doncs no ens farem mal. Els socis comercials tendim a no atacar-nos entre nosaltres, i per tant el que hem fet ha sigut, el que hem fet els alemanys ha sigut anar augmentant la dependència del gas, pensant que això faria, doncs, que els russos es comportessin. Ara veiem que aquesta teoria era falsa, però clar, Alemanya està atrapada. El petroli també, depenem del petroli, però el petroli és més fàcil substituir-lo. Perquè el petroli normalment arriba amb uns vaixells i ja tothom té uns containers en els aeroports on es posa el petroli i, per tant, pots deixar de comprar a Rússia i comprar-lo a Aràbia Saudí. L'únic que hem de fer és convèncer els àrabs de que produeixin més i ja està. El problema és que el gas, sobretot el gas d'Alemanya, ve a través d'oleoductes i no es pot substituir de manera fàcil per gas liquat.
Yeah.
Gas que arriba efectivament amb un vaixell. Podrien comprar gas liquat d'Austràlia, podrien comprar gas liquat de Qatar o dels Estats Units, però ara mateix Alemanya no té instal·lacions per agafar aquest gas liquat, desliquar-lo, tornar-lo a convertir en gas i posar-lo en les canyeries perquè arribi a les cases per encendre les calefaccions. Això no ho pot fer. I, per tant, Alemanya, sobretot, el nord d'Europa, depenen crucialment del gas rus. Ara mateix la Unió Europea ha redactat un projecte de llei per intentar deixar de comprar petroli, però ara mateix Alemanya s'oposa radicalment a fer el mateix amb el gas. Per tant, el que és possible que passi en els propers mesos és que els europeus deixem de comprar petroli a Rússia i el passem a comprar, diguem, a d'altres dictadors d'aquests de diferents colors que hi ha pel món, però que el gas, això, si Alemanya no canvia, el Putin seguirà rebent un xec cada dia d'una magnitud considerable.
M'agradat, l'esquizofrènia de la guerra, sí. Que els financem a tots dos, amic i enemic. Xavier, deixem que has d'anar a fer classe i nosaltres hem d'escoltar els informatius. Gràcies per atendre'ns, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia, bona tarda.
Adéu-siau, ara tornem.
De Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.